Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
Bona tarda, us informa Manel Elias. El president electe dels Estats Units, Donald Trump, posa a prova la unitat del Partit Republicà aquesta tarda al Congrés. La Cambra de Representants ha de votar si manté Mike Johnson com a màxima autoritat parlamentària i la cosa pot anar de pocs vots. Washington, Francesc Garriga.
Hola, bona tarda. I anirà de pocs vots. Arrenca el curs polític ara mateix. Comencen a arribar els representants a la cambra i aquesta votació que es produirà d'aquí pocs minuts. Els republicans han de decidir si donen la reelecció o no a Mike Johnson i només es pot permetre dos dels seus diputats que no el votin. De moment ja sabem que n'hi ha un, el representant de Kentucky, Thomas Massie, que ha dit que no votarà per Johnson. Ha arribat a dir textualment que ni que li trenquin els dits ni que li arrenquin les ungles votarà per Johnson. Si apareix un altre republicà que vota en contra, Johnson no podrà ser speaker en primera votació. Això es pot anar allargant al llarg del dia. Poden votar una, dues, tres, quatre vegades. Ara fa dos anys que Kevin McCarthy va necessitar 15 votacions. En tot cas, ho sabrem d'aquí poc. Comença aquesta assemblea del Congrés dels Estats Units. Francesc Garriga, Catalunya Ràdio, Washington.
Més notícies amb Natàlia Ramon.
Una noia de 22 anys de Valladolid, estudiant de dret a la Universitat de Navarra, ha mort avui per l'atac d'un elefant a l'illa de Koh Yao Giai, al sud-est de Tailàndia. La dona era en un centre que acull aquests animals, on els visitants es banyen amb ells i els netegen, i que ofereix espectacles amb elefants per als turistes. Segons la informació de la policia, l'animal li ha clavat un ullal quan la dona va passar per davant seu quan es banyava. El ministre d'Afers Exteriors espanyol ha explicat que l'ambaixada a Bangkok està en contacte amb la família de la víctima per facilitar les gestions de repatriació. Els últims 12 anys s'han registrat 240 morts accidentals a causa d'atacs d'elefants a Tailàndia. Només l'any passat es van comptabilitzar 39 víctimes mortals. A Tailàndia es calcula que hi ha més de 4.000 elefants salvatges que viuen en santuaris, parcs naturals i reserves. És una xifra més alta que fa uns anys, però que està lluny dels 300.000 que tenien fa un segle.
Felip VI no assistirà a l'acte inaugural dels 50 anys de l'inici de la transició per la mort de Franco. La Casa Reial ha legat un compromís d'agenda inajornable per excusar la presència del monarca espanyol, el primer del centenar d'actes que el govern té pensats per aquest 2025. Fonts de la Moncloa asseguren que el rei espanyol sí que participarà en d'altres esdeveniments de la iniciativa. La negativa de la Zarzuela a l'acte de dimecres, sota el lema Espanya en llibertat, havia generat malestar en alguns estrats del PSOE que ho interpretaven com un gest per no fer enfadar la dreta. L'executiu de Pedro Sánchez, però, sosté que el cap d'estat i el president espanyol estan plenament alineats en l'assumpte i que Felip VI serà part activa, entre altres, d'una visita institucional al camps d'extermini nazis i una cerimònia per commemorar el paper de la monarquia espanyola en la transició.
El Pont de Reis anima els darrers dies de la temporada turística d'hivern. Durant aquest cap de setmana llarg, els aeroports de tot l'estat operaran més de 21.400 vols, 2.500 més que no pas fa un any. Aquesta dinàmica també es repeteix si mirem tot el període de vacances de Nadal. Entre el 20 de desembre del 24 i el 7 de gener del 25 s'han operat més de 97.000 vols, un 17% més que no pas l'any anterior. L'aeroport de Barcelona és el segon de tot l'estat amb més trajectes, un total de 3.600, només superat per Madrid amb 4.416.
Gósol al Berguedà torna a tenir cobertura mòbil després d'haver-se quedat sense servei durant 4 dies. Movistar ha informat que la causa de l'avaria va ser la caiguda d'un arbre sobre un cable que s'ha hagut de substituir. Precisament, la Generalitat ha convocat les principals companyies de telefonia després d'aquesta avaria i de la que ara fa uns dies va deixar també sense telefonia mòbil diverses zones del Pirineu. La consellera Sílvia Paneque ha explicat al matí de Catalunya Ràdio que la intenció no és aplicar sancions.
No només veure, sinó sobretot buscar solucions per assegurar aquest servei a tots els municipis, tinguin la dimensió que tinguin i estiguin on estiguin a la geografia catalana. Abans d'abordar camins sancionadors, ens agrada doncs, parlar amb les companyies, ens agrada parlar amb les empreses, saber si hi ha solucions i primer caminar pel camí de les solucions.
Temps ara pels esports amb Alfons Gorina.
El Barça rebutja la totalitat dels diners de la cessió de la gestió de part dels seients VIP del nou Camp Nou. Un cop ingressats, ha tornat a enviar la documentació a la Lliga de Futbol Professional i a la Federació Espanyola per inscriure Dani Olmo i Pau Víctor i també per recuperar la norma de l'1x1 del fair play financer. Un cop la Lliga i la Federació Espanyola exposin la seva resolució, Joan Laporta, el president blaurana, explicarà la situació. Mentrestant, l'equip ha fet aquest matí l'últim entrenament abans de jugar el partit de Copa de demà a Barbastre. Encara en clau blaugrana, el club ha descartat el fitxatge del base Thomas Hertel, que en un principi havia de firmar avui per l'equip de bàsquet. Ara arrenca a les 6 una roda de premsa del jugador per donar la seva versió. A tot això, l'equip blaugrana té aquest vespre partit de l'Eurolliga a la pista del París. Començarà 8:15 i el podreu seguir a la transmissió que en farem al Tot Gira per l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Aquesta tarda, també a partir d'ara a les 6, el Joventut juga partit de l'Eurocup a la pista del Wolves lituà. I d'altra banda, la Lliga avui es juga al València-Madrid, pendent de la 12a jornada, partit amb què els madridistes tenen l'opció de situar-se líders provisionals en cas de victòria.
Fins aquí les notícies.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Hi ha personatges històrics que han vist enterbolida la seva figura a través de rumors, notícies falses i una aura de llegenda negra. Un dels casos més evidents és el de l'aristòcrata hongaresa Erzsébet Báthory, definida en la immensa majoria de retrats posteriors com una mena de vampira femenina. Se li arriba a atribuir l'assassinat de més de 600 donzelles amb l'objectiu de banyar-se la seva sang i mantenir-se jove. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda. A Catalunya Ràdio, de 4 a 7. La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Vicent de Carot.
Passen 7 minuts de les 6 de la tarda. Déu-n'hi-do, tercera edició del Premi de l'Escalèstric de la tarda de Catalunya Ràdio. Ara canviem i anem a pantalles, va. Una edició especial, de seguida us expliquem el perquè, però abans deixeu-me saludar Àlex Gutiérrez, bona tarda.
Bona tarda.
De seguida parlem de tele, eh?
Sisplau.
Ui, tot em has tallat els cabells.
No m'havies vist clar, perquè vivia el Baraibar.
Ah, la setmana passada.
Has perdut el moment de mínima extensió capilar.
Amic, quin volum que tens, criatura.
Sí, això sí, n'hi ha.
I hem d'anar fotent rínxols, perquè després em quedi llis. Xavi Fernández, bona tarda.
Bona tarda, m'agrada molt aquesta sintonia de pantalles. Pantalles a fons. Les sèries.
Carnívoros i pantalles.
Torna-la a posar des de dalt, a veure, això són pantalles.
Sèries molt bèsties.
És potent, és potent.
És molt potent. Sílvia Comet, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, per serial, el que estem seguint amb Hertel, el Barça.
Bueno.
Aquest fitxatge, no fitxatge...
Si ens estàs sentint, Tomàs, ara mateix, ens sap greu. Vull dir,
malgrat
no,
tot,
no, però sí, una miqueta.
Malgrat tot, ens sap greu.
Perquè això no se li fa a una persona. Què està passant?
Mira, és que ara compareixia a les 6 de la tarda a l'hotel Grand Hyatt a Barcelona. Ara mateix parla el seu representant, el podem sentir.
Sé que és...
Tengo que añadir que... por la parte que me toca es muy complicado para mí y para muchos otros colegas de profesión trabajar así cuando hay una persona arriba de la sección que sintiéndolo mucho no da el nivel.
Wow. Sé que ràdio...
Que hi ha un munt de fitxatges i de possibilitats que s'estan treballant...
Al costat del representant, hi ha Hertel. La cara és un poema.
Sí. Lo que ya hemos vivido. Y luego a nivel de club y en la persona de ese directivo que es el responsable y el que dijo que daba la cara, daba la palabra, si este es lo que él entiende como el Shane del Barça, es esto.
No, senyor.
Como la dignidad para tratar una familia.
No aprofiti, tampoc.
El honor d'un club és esto... Hay un problema muy grave.
Déu-n'hi-do, duríssimes declaracions del representant d'Hertel. Recordem aquest jugador del Barça que havia marxat el 2021 després de diversos conflictes amb el club. Va passar pel Real Madrid, tampoc no va sortir amb gaire bon sabor de boca. Ara, anunciava ahir el Barça que el volia refitxar com a base
de reforç de la plantilla actual del Futbol Club Barcelona de bàsquet. Sembla que aquest matí ja la porta ha aturat el procés. Deien, per les reaccions que havien tingut al Palau, les penyes, etc etc. De seguida connectarem amb Ernest Macià, que està seguint de prop aquesta roda de premsa, insistim, convocada pel mateix Ertel avui a les 6 de la tarda en aquest gran Hyatt. A veure què ens diu i a veure què ha passat i a veure quin és l'entrellat de tot plegat. Tenia contracte firmat sí o no? Va passar la revisió mèdica o no? No ha acabat de passar-la? Què ha passat aquí amb aquest fitxer Ertel i després desfitxer Martel. Abans, però, avui que parlem de regals, no ens podem descuidar d'un regalet de Reis per avançat. La plataforma Apple TV Plus serà gratuïta aquest cap de setmana perquè es pugui veure les sèries i pel·lícules del seu catàleg de forma gratuïta. Sílvia, què hem de fer?
Doncs només caldrà descarregar l'app d'Apple en un dispositiu de la companyia, ja sigui el mòbil, una tauleta, el que tingueu, o en una Smart TV, que és compatible amb Apple. No caldrà introduir un mètode de pagament i no hi haurà termes ni condicions, o almenys això és el que han explicat. Ja ho veurem.
Veurem a veure si passa això,
sí,
no?
Veurem a veure si passa això, però en principi això és així.
Estratègia,
i tindreu accés, sí, sí, a 250 títols originals de sèries, pel·lis o documentals. És estratègia, evidentment. D'aquesta manera, Apple vol augmentar la seva visibilitat. És una plataforma... Què és aquesta musiqueta?
Què és aquesta música? Ah, és la de següent, és la següent.
Ara va dir...
dibuixos animats...
S'ha anunciat, no?
Anunciat el fitxatge.
Cartoons, no? Exacte.
S'ha anunciat el fitxatge d'Artel, us imagineu?
Han fitxat el Coyote. Han fitxat el Coyote, no?
Broma, és broma, eh? De seguida la res vacia, deia Sílvia.
Ah, no, no, deia que Apple no té un catàleg extensíssim com Netflix, però sí que té un catàleg de força qualitat, eh? Mm-hmm. Hem dit 250 títols, però només és la qüestió dels títols, perquè és l'única plataforma amb suport Dolby Atmos, que és aquest so immersiu, diguéssim, en espanyol a la majoria de pel·lis i sèries. O sigui, jo, si no tingués Apple, aprofitaria l'oferteta aquesta,
per provar-ho,
regalet, aquest, d'aquest cap de setmana, sí.
Home, ai, senyor.
Hi ha molt bones sèries, hi ha Masters of the Air, per exemple, que és la tercera entrega d'aquest binomi entre Tom Hanks i Steven Spielberg amb Band of Brothers i The Pacific, per tant, aprofiteu.
Mira, Slow Horses, també.
Slow Horses, sí. No feu spoilers, perquè ara
no,
la Sílvia...
No passa res, perquè he intentat obviar aquestes que són una mica més conegudes. Tothom segurament entrarà, perquè s'ha parlat moltíssim de Ted Lasso i tal, i si no has vist Ted Lasso, doncs entres per veure Ted Lasso, però...
Has dit facilons, eh?
Parlarem...
No, és ho som.
Ben fet. És el que sou.
Sí, és
saps
això,
què passa?
Eh?
És que són 48 hores i aleshores he intentat fer alguna cosa que es pugui veure amb 48 hores.
Acabarem amb els ulls vermells, amb pelillos als ulls per veure-ho tot, eh?
Abans de pagar els 10 euros.
Senyor, va, anem pel que ens interessa, que són les sèries recomanades per veure aquest cap de setmana. Sílvia, per on comencem?
Doncs comencem per Severance, Separación.
Hello, my name is Mark S. And I have, of my own free accord, elected to undergo the procedure...
Separación és la sèrie que tu miraries aquest cap de setmana.
Efectivament, és la que miraria segur. Segurament aquesta sèrie té a veure amb aquesta oferta, perquè està a punt d'arribar la segona temporada, torna el 17 de gener, i és una de les grans sèries del 2022, si no la millor. O sigui, a totes les llistes, aquestes tipiquíssimes de final d'any, ocupava el número 1, es va endur un piló de premis, entre els quals l'Emmy i el Globus d'Or a la millor sèrie dramàtica. Barreja ciència-ficció i thriller i planteja una reflexió sobre el capitalisme i l'ètica laboral. Que vist així, dius, oh, quin espessor.
No.
No.
I t'enganxes, eh?
Exacte, diu. Imagineu-vos que poguéssiu desconnectar la vida personal de la laboral gràcies a un xip que t'implantessin al cervell. Aquest és el camí que tria el protagonista, interpretat per un Adam Scott encertadíssim, i ens endinsa en una atmosfera superinquietant, superminimalista, amb uns colors superpoderosos, visualment és supermagnètica, i lògicament a darrere d'aquest procés, d'aquesta empresa, hi ha un interès per part de la companyia i no és precisament que els empleats siguin feliços. A part d'Adam Scott, altres grans noms tant davant com darrere de les càmeres, Patricia Arquette, Christopher Walken, o John Turturro, i tot sota la direcció de Ben Stiller, que sempre ens havíem pensat sí, que era un senyor que només feia riure, i resulta que fa sèries i les fa molt bé. Aquesta no és l'única, però aquesta potser és la millor.
I jo he de dir que hi ha més humor, segurament, sí, del que sembla. És a dir, que jo li donaria com a mínim 3 episodis. El primer episodi us desconcerta una mica, doneu-li una mica de corda, perquè Severance ens està molt, molt bé, i té un punt de comèdia negra d'aquestes dites... Sí, sí, devotament. I això porto 3 anys esperant que reemprengui doncs, la tornada. I té aquest punt d'humor, no de relliscades, diguéssim, de pell de plàtan, però que es diuen les coses molt serioses i de tan serioses fa riure,
sí.
Que realment, vaja, per mi és una gran, gran sèrie.
Severance, la primera sèrie que ens recomana la Sílvia Comet. També pot ser interessant triar alguna minissèrie per allò d'enllestir el cap de setmana i ja està, no?
Ben pensat. Una bona opció és Defending Jacob.
We're sailing towards an iceberg. Little white peak in the distance getting closer and closer.
Aquesta és una sèrie també de fa pocs anys, però que ha quedat enterrada una mica al catàleg per aquestes novetats que van sortint, que són tan bones, que t'enganxes a l'últim, però resulta que té sèries de fa uns dies, o fa pocs anys, i que són totalment recomanables. És un thriller legal, drama familiar, en què res és el que sembla. Està basada en una exitosa novel·la amb el mateix títol de William Landy. Jo no tinc el plaer de conèixer-lo, però és una novel·la que es veu que va tenir molt èxit en el seu moment, i la protagonitza en Chris Evans, demostrant que és molt més que el Capità Amèrica, i Michelle Dockery, que a mi ja em va robar el cor a Godless. Aquí també fa un paper magnífic. En teoria, ell és l'estrella, però el personatge més interessant per mi és el d'ella.
Mm-hmm. El d'ella, eh? D'acord.
Ells es posen en la pell dels pares d'un adolescent que és acusat d'assassinat en una petita ciutat de Massachusetts, i el pare és un membre respectat de la comunitat perquè és fiscal del districte i és supersolvent i resol tots els casos. I aquí la cosa és si podrà ser igual d'imparcial quan es tracta d'una investigació que afecta el seu fill. És una sèrie carregada de girs que fan sospitar de tot i de tothom, que té un final impactant i sorprenent. 8 capítols, amb 2 dies, jo crec que...
Jo dic que aquesta bé, me l'apunto, eh? Aquesta sí, sí. La veuré aquest cap de setmana. Defending Jacob.
Sí.
Uau. A més, amb en Chris Evans, que realment el vaig veure l'altre dia en un altre format que no recordo quin era. Crec que... Ah, sí, el de Santa Claus, el de... Ja t'ho diré. Red One. I també em va sorprendre bastant. Dic, mira, encara ho aguanta bastant bé.
No, sí, és més bon actor del que
sí,
sembla, eh?
Sí. Altres minissèries recomanables, Sílvia.
Encerrado con el Diablo.
Dead. Tell me there's a way out of this.
Not a quick one.
Aquesta, si sou fans de Mindhunter, aquesta sèrie de Netflix que sembla que sempre torne, però mai torne, i que ens vam quedar amb aquelles dues temporades meravelloses i que no acaba de tornar, jo crec que no tornarà
mai. No tornarà?
Jo crec que no tornarà mai.
Mira que em va agradar
aquesta. Hi ha tants anys que ho diuen que...
La veu veure, aquesta?
Sí. Oh.
David Fincher crec que no està per la labor de tornar.
No, gens. Doncs aquesta té un punt que hi recorda, i bastant. És una història basada en fet real sobre un traficant de drogues que és condemnat a 10 anys de presó, i al poc temps d'entrar a la garjola li ofereixen un pacte: descobrir informació sobre un assassí en sèrie que es va autoinculpar, però que mai va confessar on havia enterrat 12 nenes. Si ho descobreix, el deixaran en llibertat. Aleshores, pràcticament tot és guió i interpretació a càrrec de Taron Egerton i Paul Walter Hauser en el paper de l'assassí en sèrie, que és un assassí digne de Mindhunter.
Justament sí. La setmana passada que jo et deia, ostres, Taron Egerton, que no ha fet gaires coses últimament, doncs últimament...
Aquí està meravellós,
sí,
eh?
Sí.
Ell és pura maldat i la veritat és més pel que no es veu, la típica sèrie del que no es veu fa més por que el que es veu, com ell parla de les nenes i molt fastigoset. La tensió és màxima en tot moment davant la possibilitat doncs, que el criminal descobreixi el confident. Hi ha molta tensió, està molt ben feta, tot és en l'escenari de la presó, per això recorda tant a Mindhunter, però val moltíssim la pena.
Crec que aquesta també m'ha guanyat el cor, eh? Encerrado con el Diablo, recordeu,
eh? Totes no les pots veure aquest cap de setmana.
Però per sort, saps què passa, Sílvia? Que jo faig trampa perquè estic subscrita a tot. Aleshores,
em consta.
Ja estic a Apple TV, per tant, jo aniré allargant, però aprofiteu el que diu la Sílvia, eh? 4 i 5, Apple TV Plus obre el catàleg a tothom, sense necessitat d'històries estranyes, ni donar-se d'altes, ni de baixes, ni històries. Podeu directament veure tot el catàleg. Fins ara, recomanacions de Severance, Defending Jacob i Encerrado con el Diablo. Alguna d'europea interessant?
Sí, una de francesa, de fet és una coproducció franco-japonesa, està ambientada a França i al Japó, òbviament, i és Las gotas de Dios.
Camille, car si
Si tu m'écoutes, c'est que je suis déjà mort.
He dit de Dios, però volia dir de Dios. És l'adaptació lliure d'un manga amb el mateix títol que es va fer tan popular que va duplicar les vendes de via al Japó. Això és molt curiós. I de què va? Doncs un cèlebre enòleg francès que és propietari de la col·lecció més important de vins de tot el món mor a Tòquio i la seva filla s'endú una sorpresa amb la lectura del testament. Per heretar haurà de passar un conjunt de proves d'expertesa sobre vins, però resulta que ella té un problema amb el vi. És al·lèrgica per un trauma d'infantesa. I haurà de competir amb un jove expert enòleg japonès, que és el millor alumne del seu pare i les proves són d'un nivellàs extraordinari.
A veure, si guanya ella, jo ja...
No ho dic.
Però què se n'ha fet d'aquelles herències que quedaven en, si voleu l'herència de la tieta, haureu de passar una nit en una casa encantada? Això ja no es fa, això ja no es porta. Veig que s'ha complicat molt l'estat.
S'ha complicat, ara és
una
de tastar
vi. És una mica això, versió vi.
Home, doncs, mira, depèn de quin fantasma.
Sí, és una sèrie que enganxa moltíssim i a nivell visual té una cinematografia preciosa, tant quan s'ambienta a França com quan s'ambienta al Japó. És elegantíssima, transmet passió, l'amor pel vi traspua en tota la sèrie, que fins i tot el pots olorar i tens ganes de fer tastos de vins. O sigui, és la típica sèrie que dius, ara després de veure aquesta sèrie me'n vaig a fer un tast de vi. Té 8 capítols, o sigui que també 2 dies, 4-4. Bé, no?
Jo, m'estan sortint els números, estic sumant amb la calculadora i estic a 3 setmanes vista, eh?
Hi ha altres minissèries devorables en 48 hores. Poso dos exemples més enllà dels obvis. Una és Los Amos de l'Aire, que deies, fantàstica, i una altra que està molt bé, també, i que ha passat molt desapercebuda, és Cocina con Química.
Oh, jo aquesta la vaig veure d'una tirada, eh?
Sí, és molt xula, també.
Oh, m'encanta. Ara, bueno... És que no vull fer spoilers.
Ja,
ara,
ja,
el que passa ja, al final.
No, però només dic que hi ha un gir que em va fer mal al cor. Hi ha un gir que em va fer mal al cor.
Val.
Hi ha un gir que em va fer mal al cor.
Mm-hmm.
Però aprofiteu, de veritat. Cocina com Química, la compro. I Los Amos de l'Aire, que l'has dit tu, oi, abans, Xavi?
Sí.
De les recomanables. També pot passar que després de veure alguna d'aquestes sèries decidiu que us subscriviu a la plataforma, que això és l'estratègia per la qual ho fan, eh?
Segurament.
De fet, és el que deuen esperar els d'Apple. Pot interessar algun tipus de públic, especialment aquesta plataforma?
Doncs sí, i és molt curiós, perquè els fans de la ciència-ficció tenen casa seva a Apple. Les plataformes no aposten especialment per aquest gènere, que és més aviat minoritari, això és veritat, però resulta que Apple sí. De sèries en té unes quantes i hem destacat Silo.
We do not know why we are here. We do not know who built the silo.
És una sèrie que no és apta per a claustrofòbics, ens porta a un futur apocalíptic i tòxic en què la població, se suposa que tota la població que hi ha al planeta Terra, després veiem que igual no és exactament així, viu en una sitja subterrània gegantina perquè fora l'ambient és irrespirable. A dins, la societat conviu amb normes molt estrictes, presumptament establertes per a la seva protecció, allò que passa a moltes dictadures, no? Doncs a Silo també. I entre totes aquestes normes ja esborra tot el passat abans de la creació d'aquesta gran estructura on viuen. Una policia novell traurà la llum que hi ha al darrere de tanta norma i també descobrirà que hi ha qui desobeeix aquesta norma i que potser hi ha una revolució allà gestant-se a l'interior d'aquesta sitja gegantina.
Aquesta l'he començat a veure.
Està molt bé, eh?
Sí.
Aquesta policia la interpreta la meravellosa actriu sueca Rebecca Ferguson, que sempre està bé a tot arreu i aquí també, i en la pell del malvat de la història s'hi posa Tim Robbins, o sigui que grans noms, combina molt bé la ciència-ficció i el misteri i la producció és espectacular. Altres propostes de ciència-ficció interessants són Per a tota la humanitat, boníssima, mireu-la sisplau, és una passada.
Per a tota la humanitat,
eh? Per a tota la humanitat. Matèria oscura, Fundació, Sani o Cols.
Déu-n'hi-do, quina llista.
Per això m'he afegit Sugar.
Sugar, també l'hem vista.
Que no, és un noir...
Aquí estaves introduint un spoiler.
No.
Molt subtil.
Molt subtil.
Que només ho pot saber qui l'ha vist, no?
Exacte. Sugar,
Tot això sense haver comentat les més conegudes com Ted Lasso, que ara ho deies tu, The Morning Show. Una recomanació final, Sílvia. Si només poguessis veure una sèrie d'Apple TV Plus, quina seria?
Sense cap mena de dubte, seria Slow Horses.
Jackson Lamb, you're in charge of the rejects.
I don't like being called that.
What do you call them?
Té 4 temporades i s'ha convertit en imprescindible per als fans del gènere d'espionatge. Aquí segur que l'Àlex introdueix el tema del humor britànic.
Home, és que riem molt.
Sí, sí. És una sèrie que està basada en les novel·les de Mick Herron sobre l'espia vingut a menys Jackson Lamb, que és el protagonista de la sèrie i que interpreta un llardós Gary Oldman. Se centra en una oficina que acull els espies fracassats de l'MI5, que són els anomenats Slow Horses o Slow Horses, segons com ho vulgueu pronunciar, no? És un thriller a l'estil clàssic en què el principal valor és la interpretació d'un Oldman tan desagradable com divertit i intel·ligent. Una sèrie allunyada del glamour i l'elegància dels espies, protagonitzada per personatges imperfectes que acaben sent molt més resolutius del que semblen. Combina el drama i l'humor, sovint barroer, hi ha molts pets amb aquesta sèrie, molts pets! És molt divertida.
Hi ha molts pets, és veritat, que l'altre dia ho dèiem.
Sí, sí, sí.
Sèrie catalana.
Sí, podria ser. Bueno, aquestes coses de l'humor anglès i català que ens fan una mica gràcia a la mateixa cosa, no?
I una Christine Scott Thomas
també,
en
també.
Estat de gràcia.
En estat de gràcia. Tindrà almenys una altra temporada, o sigui que estem amb Slow Horses, llarga vida, Slow Horses.
I si després d'aquest cap de setmana voleu continuar amb la plataforma, us sortirà 9,99 al mes i la podreu compartir amb fins a 5 persones. Per tant, això també és interessant. Hem recomanat amb la Sílvia Severance, Defending Jacob, Encerrado con el Diablo, Les gotes de Dios, Silo i Slow Horses. Sílvia Comet, bons Reis, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
La setmana que ve.
Adeu.
Nosaltres ara farem una pausa. Abans, però, Tomàs Hertel, sembla que està parlant ell, ho estem seguint amb en Macià, vera?
Hace un día, creo, o dos, algo así, me mandó un mensaje diciéndome que estaba muy, muy feliz de mi llegada, que estaba muy, con muchas ganas, y que a ver si... Ambos partes coincidimos para subir el equipo, a mejor.
Tomás, ¿tú qué recibimiento te esperabas?
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, es veu que han trucat, el club ha trucat al representant perquè no pugés a l'avió quan ja ho havia fet.
Mare de Déu, senyor, i estan explicant fil per randa, detalls, whatsapps, trucades. De seguida, l'Ernest Macià ens en farà un resum d'aquesta compareixença del Tomàs Hertel i el seu representant, David Carro, que estan compareixent avui des del Grand Hyatt. Fem una pausa i a la tornada anem a la tele, analitzem campanades i coses vàries, no?
Tolon, tolon.
Tolon, tolon, ara venim.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot. Viu una experiència única al Pirineu i les Terres de Lleida.
Natura, cultura, gastronomia i 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic amb més de 500 quilòmetres de pistes per gaudir amb la família o els amics.
Lleida, tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Aquestes festes regala cinema, regala Filmoteca. Abonaments a partir de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
A hores d'ara, els Reis d'Orient estan una mica estressats.
És que hi ha molts de nens i nenes que demanen el mateix.
Esclar, són les joguines més buscades.
Però s'acaben.
Al Corte Inglés no, perquè tenen joguines exclusives de les primeres marques que només trobes aquí. Jocs educatius i electrònics, nines i vehicles... Les joguines més buscades es troben al Corte Inglés.
Visca!
A la botiga, a la web i l'app.
Històries divertides, misterioses, emocionants. Les aventures dels Beta al Charlie Saura.
Us encantarà.
Troba el llibre a la botiga 3CAT i els punts habituals.
El teu cotxe, que soni Catalunya Ràdio.
Ja pots escoltar la nostra app mòbil també mentre condueixes.
Gaudeix de totes les nostres emissores i podcasts preferits directament des de la consola del teu vehicle.
Allà on vagis, tant si ets aquí com a l'estranger.
Escolta la primera aplicació de ràdio en català per al teu cotxe.
L'app de Catalunya Ràdio ja circula.
Compatible amb Android Auto i Apple CarPlay.
en una mitja part d'una obra de teatre i vaig tenir una crisi d'angoixa brutal.
En el moment de la crisi, jo no m'entenia de res.
Les primeres persones és el podcast que parla de l'estigma de la mala salut mental des de l'experiència.
El meu diagnòstic va ser de fòbia social crònica i m'arriba molt tard.
Més enllà dels símptomes, el trastorn mental comporta l'estigma de la societat.
Les primeres persones, el podcast d'Obertament, amb Marc Derriba i Ariadna Rogero, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
Dos quarts ara mateix de 7 de la tarda. Senyor Gutiérrez, bona tarda de nou, bon any, estimat. Anem per feina, perquè si hem de parlar del bo i millor de la tele dels últims dies, toca parlar tant sí com no de les campanades. Comencem per aquí. Yes, sí que van cantar.
Van cantar, però van cantar bé. Gravat, home, sí.
Que sí, sí. Que sí. Del Miqui ja m'ho esperava. Gravat amb autotune, etc, etc.
Sí, però jo em va sorprendre positivament. Jo pensava que sonaria pitjor. Veig que, diguéssim, la meva benevolència...
No.
Amb un cert escepticisme teu, senyora Carles.
No, perquè crec que, a veure, tots gravats i amb autotune i així... Ara ho has de fer molt malament, perquè soni malament. No?
Sí, bé, és a dir, t'hi has d'apropar una miqueta, és a dir, la màquina no fa màgia. L'autotune es nota més com més t'allunyis de la nota que havies d'haver fet.
Clar, perquè fa allò l'efecte Cher, no?
Sí. Però tot es pot arreglar, però bueno, prou bé.
A mi va semblar correcte. Em va semblar que els principals problemes de so no eren a la cançó, sinó eren després de la retransmissió, que realment...
Perquè els petards tapaven una mica tot, no?
No, i la megafonia.
La megafonia de
l'Avinguda Maria Cristina se solapava, i de manera que costava una mica entendre'ls què estaven dient en el moment, en els moments previs, no? Jo també aprovo, o sigui, a favor del ball de drons. Em sembla bastant més divertit i més bonic, més estètic que l'Home del Mil·lenni. Que l'Home del Mil·lenni tenia un punt d'allò, aquell programa de Planeta Imaginari de la 2 dels anys 80.
Però era fumat, no?
A lo grande, sí, com amb la sintonia que ens han ficat abans de tele, allò, tatatant, de pantalles gigantes. Doncs una mica això. Els vestits, doncs... també.
La millor, les canes.
Sí.
La millor.
Sí que hi ha una mica la perpetuació del rol d'ells tapats, elles destapades, etc. Sí que ella portava aquella capa, aquella mena de sobrecoberta acampanada gegantina, i després, esclar, també és veritat que quan es treu la capa i doncs queda amb el vestit més lleuger, si ho compares amb la Pedroche, clar, semblava que anés amb abric xerpa, no?
Sí, clar, perquè...
Perquè tothom...
La Pedroche.
És un paradigma en ella mateixa, no?
Portava uns filets per allà.
Exacte.
Que porti el que vulgui.
No, pesava 22 quilos, allò. Sí, és perquè... el mèrit aquest de dir, vaig a fer un vestit que no tapa res, però que tot i així pesa 22 quilos.
Perquè tot era estructura, Era com aquelles carnavalesques de Canàries,
sí,
no?
Sí, exacte. Hi havia aquest punt, no? Per tant, no, jo em va semblar correcte. El que passa és que sí, clar, aquí la batalla de les audiències és complicada de fer, no? Perquè si nosaltres mirem el minut d'or, per entendre's, que són les 12 de la nit, de les 12 a les 12 i un minut, hi ha dues maneres de mesurar-ho. Si mirem per canals, TV3 va ser la cadena més vista en aquell moment. Va tenir 874.000 espectadors, mentre que en Broncano, a la 1, va tenir 777.000, pràcticament 100.000 menys.
D'acord.
Però, clar, resulta que el Broncano s'emetia a la 1, a la 2, al 24 hores i a Teledeporte.
Ah, si sumes...
Si sumem tot això, Broncano va fer 973.000, i TV3, si sumem amb el TV3.cat, perquè els altres canals feien altres coses, es quedaria només en 916. I, per tant, podríem dir que Broncano va ser vist més vegades o per més espectadors que Escanes
TV3,
i Núñez,
sí.
Però TV3 va ser vista més que la 1.
D'acord, entenc. Si comparem TV3 i Televisió Espanyola, guanya TV3. Ara, si sumem totes les plataformes a través de les quals podries veure tant la transmissió del Broncano i la Lala Chus com la del Miqui Núñez i la Laura Escanes, guanya Broncano.
Efectivament.
Per mi, un espectador que va buscar les campanades a Teledeporte no mereix el meu respecte.
No, i és curiós també buscar-les a la 2. No? És com una... Hi ha 99.000 catalans,
sí,
que les van veure a les 2. I dius, hi ha un punt com de dissidència. És a dir, jo crec que hi és el públic cachitos, que ja té posat allò, perquè jo ja...
Evidentment.
I ara canvio, que cachita... Cachetafízame, seria?
Dició perquè Cachitos és un gran producte, que aquest any a TV3 l'APM ha fet una feina molt similar. Per guanyar una miqueta de quota, m'imagino, dels posts, exacte, dels especials, però Cachitos és un històric.
Sí, funciona molt
bé. La gent va posar la 2 perquè esperava una desconnexió territorial en català. Em sap greu.
A veure quan ho fan.
Però encara va fer unes paraules mínimes en català.
L'Ala Lachús, de fet. Ell va parlar en euskera.
Exacte, ell va fer l'euskera, exacte, l'Ala Lachús en català. Clar, si nosaltres mirem l'any passat, sí que es nota el canvi de Broncano, perquè us feu una idea. L'any passat, les retransmissions de la U, tot el que va fer la U en aquell moment, va fer 543.000 espectadors. Ara ha sigut 973.000. És a dir, Broncano a Catalunya ha aconseguit doblar el resultat de la U.
No, és una passada.
És
un revulsiu.
Clar, el cas Antena 3, que fins ara era... Pedroche dominava a Catalunya amb 881.000, això l'any passat. Aquest any la Pedroche s'ha hagut de conformar amb 565.000. Això és gairebé un 30% menys i una tercera plaça a molta distància, perquè gairebé la meitat, tant de la transmissió de Televisió Espanyola com de TV3.
Té molt de mèrit Xicote? Sí. Perquè ella aguanta pel tema del vestit, però ell, jo encara no sé què pinta allà, no sé qui el va posar el primer dia allà.
Però fa uns quants anys que ho fa, no?
Aquest senyor es deu estar embutxacant quartos.
Mira, exacte, això m'agradaria saber a mi. Menys sabem algun catxet o no, Àlex?
No sabem, investigaré. Tenim 19.000 espectadors. Aquesta vegada, que per exemple l'any passat s'ho van mirar a Factoria de Ficció, aquest any en teníem 12.000 a Goldplay.
Què dius? 12.000
catalans. 12.000 van dir, anem a mirar Goldplay. 29.000 van mirar 4. I 40.000, per exemple, a Telecinco. Només 40.000 a Telecinco, vol dir...
Qui hi havia a Telecinco?
A Telecinco hi havia el Jon Aramendi, no? I hi havia... Sí, espera't.
Ostres, no sé qui són.
Això és com antes...
El Jon Aramendi, sí, el de Reacción en Cadena.
Quan
sí,
anaves a buscar les campanades.
I la Blanca Romero.
Ah,
Van regalar... O sigui, van posar dues persones... Perquè s'ha de posar algú. I posar...
No posa uns Muppets, no?
El Loquendo. Però això és com quan antes anaves a buscar què feien a Canal 25 TV, saps?
Exacte.
Aquestes coses...
Toni Rovira.
Efectivament.
I tu?
Doncs això és el que han anat a buscar aquesta gent.
Telecinco. I a la Sexta qui hi havia?
A la Sexta estaven... Què hi havia? Hi havia Dani Mateo. Dani Mateo i Cristina Pardo.
Ah, sí. Sí.
Hi havia el Dani Mateo i la Cristina Pardo, que, òbviament, una proposta com de molt baixa intensitat, perquè el que s'actava, evidentment, era que la Pedroche Lluís hi pogués fer el seu duel. Va perdre, eh? Si ara mirem resultats, fins ara hem parlat de resultats a Catalunya, si parlem de resultats a Espanya, la victòria ha sigut per un estret marge per Broncano. 5.642.000 espectadors a Broncano, 5.550.000, per tant estem parlant de 100.000 espectadors de diferència sobre una massa molt gran per a Pedroche. I si ho mirem en share, doncs un 33,1 contra un 32,6. Per tant, dos de cada tres espanyols, en aquest cas, o miraven la U o miraven Antena 3. Després, altre cop, si suméssim la 2, hauríem de sumar-hi un 5,9, o sigui...
Sí, entenc.
Sumaríem més. I en aquest cas també trobaríem espectadors, per exemple, que van mirar-ho a Neox, 30.000 espanyols a Neox, 23.000 a Mega, 17.000 a Disney Channel, que clar, Disney Channel que
ja
desapareix.
Ja no existeix, no?
Ara ja no. Per tant, devíem voler dir, mira, anem a mirar les campanades,
veient
com mor un canal de televisió que ja ningú mirava, d'altra banda.
Déu-n'hi-do. Els talls no cal sentir-los, que els tenim molt superats. El moment que saludaven a la Pedroche i al Xicote, sí, primer no els hi feien cas. Van posar un biombo després, no? Perquè no els escarressin el moment vestit, oi?
Efectivament. Com a molt, si voleu, tinc un tall d'Aragón.
Ai, sí. Va, sí.
Anem a Aragón Televisió. A veure, s'ha de dir que Aragón Televisió és el canal autonòmic d'allà, que els hi funciona molt bé amb quatre xavos i ha fet molt, molt de forat.
Tenien un late night bastant xulo.
Sí, els hi funcionen i van fer coses curioses, per exemple, van fer un reality, o sigui, un documental, un biòpic de Maria Nicole Corto, però molt, molt, amb molt més sentiment del que semblava, perquè era la persona rere Maria Nicole Corto i tenia un punt com melancòlic, etcètera. En tot cas, els espectadors, el que veien durant les campanades, que ara ho sentirem, era el rellotge. La imatge era el rellotge, no veien res. Però s'anaven sentint com uns riures, etcètera, etcètera. Escoltem-ho. Torna la imatge i se'ls veu cargolats a riure, incapaços de dir res. I al final tindrem.
Però això què és, un atac de riure, no?
I per què és un atac de riure? Perquè un dels presentadors, que era Miki Molina, va decidir que ell no volia menjar raïm. No sé si tenia alguna versió al raïm, etc. I ell va agafar...
Tu, Xavi, que menges olives en lloc de raïm?
Jo faig, he fet olives i he fet lacacitos, he fet coses molt estranyes.
Mare de
doncs ell va fer un, s'ha de dir en castellà això, un almendrado.
Un almendrado? Un, o sigui, un torró? Un,
no, un gelat.
Què?
Un gelat.
Però sencer, o sigui...
12 gelats?
És a dir, es va polir un gelat almendrado d'aquest d'ametlla, d'aquest crocanti d'ametlla,
sí,
amb 12 queixalades. Esclar,
me'n sobren 6.
No passa bé. És a dir, si tu tens un segon i mig per empassar-te una mossegada de gelat de vainilla, cobertura de xocolata i ametlla, quan em portes 12 a la boca, i esclar, l'home s'anava ofegant, anava allò estant al límit de l'asfíxia...
No tot val.
I clar, les altres, quan ho veien... es pixaven de riure, els dos acompanyants estaven totalment cargolats de riure de veure l'altre negociant amb l'almendrado allà, mentre hi anaven caient doncs, trossets de vainilla per les comissures.
Com els apòcrifs que fem coses alternatives al raïm, que des d'aquí vull parlar a tota aquesta gent, no esteu sols.
Reivindiqueu-los.
Encara que hauríem d'estar-ho. Com a mínim nosaltres ens ho treballem i busquem 12 coses.
Però un moment, la Casitos... I què és millor, olives o la cassitos?
És a dir, per exemple, l'oliva, què passa? Hi ha un moment en què tens la pressió pels núvols a la dotzena. Tens com si haguessis fotut una glopada de mar que dius, potser no caldria.
Entenc que sense pinyols.
No, són a manxova. Llavors, busca alternatives millors. A la cassito, hiperglucèmia.
Va, que encara tenim 4 minutets de deixar de parlar de les campanades perquè hem de parlar del sorteig de la grossa. El sorteig de la grossa que vam poder veure el dia 31 a la 1 del migdia a TV3.
Efectivament. Tot el sorteig de la grossa li passa que té el punt aquell que, clar, vens de la ressaca de la Loteria Nacional...
Que és un xou.
Que és un xou i que, a més, jo crec que està augmentant la part de xou entre els friquis, les cagades i els errors de la transmissió, etc. Va una mica just. A més, com que la meitat dels números no es venen, sempre aquelles imatges de ha tocado en Villacuenca de no sé cantos de arriba i aleshores vas allà, aquí no hi ha, aquí hi ha desert.
Jo t'he de dir que tinc una proposta. Crec que si en lloc dels niños de San Ildefonso aquí poséssim els escolanets de Montserrat, jo això ho vaig dir a casa i se'm va prendre per boig.
Volies dir substituir les boles dels números per olives?
No.
Poca broma, olives seria guai.
Posem els escolanets.
Els escolanets allà, a cantar-los.
Els escolanets cantin els números i nosaltres també podem fer xou. I de frics, no, si una cosa té el país és que no en falten.
Josmar més escolanets, per exemple.
No, jo no dic... No cal el Josmar. El Josmar té la seva carrera musical i que tant de bo, si ell s'avingués a fer-ho endavant, però... i els escolanets, amb un caparró de cap gros.
Perdoneu, però aquest any, torno al meu,
Sí, tu tranquil·la, tu, com si tinguessis un programa.
Exacte, com si presentessis tu.
Mira, parlant de presentar, jo vaig sentir el dia anterior amb Anna Simón, la grossa de cap d'any, amb Anna Simón. Poso la tele el dia següent, i em va fer molta il·lusió, cert, perquè som amigues, trobar-me a la Xinxó, però vaig pensar, ui, a veure si he sentit malament la promo.
Malaltia,
però
baixa malaltia.
Que, exacte, que havia passat alguna cosa,
No va ser res a Airtel, no va ser, diguéssim, no és que la truquessin...
Van dir
a
l'avió.
A mig avió la van trucar dient, escolta, pot fer marxa enrere l'avió?
Torni,
si pot tornar. Sinó que van venir dues salvàtiques, no?, del programa de Xavier.
Però crec que ja estaven, no en el projecte, perquè ho controlaven massa, com per haver improvisat.
Sí, jo crec que...
Ja devien fer algun paper.
Tenien algun paper, el que passa és que aquí van haver de fer un pas endavant, com se sol dir. Hem parlat amb les dues, de fet. Mira, amb la Maria Xinxó ens explicava això.
Hola a tothom. Doncs l'experiència de la grossa va ser fantàstica. Primer perquè l'equip era meravellós, tothom va remar molt a favor. I tot i que vam tenir doncs, un contratemps, que va ser que l'Anna Simón no va poder venir perquè es trobava molt malament, tenia un virus de patxa, crec que més d'un l'ha passat aquestes festes, doncs crec que ho vam poder gaudir tots plegats i la veritat és que sempre fa il·lusió repartir sort, repartir calarons. Molta gent m'escrivia, treu el meu número, com si jo pogués fer alguna cosa, no? I després, quan ja es va acabar el sorteig, la gent m'anava a dir, m'has donat 5 euros, m'has donat 15 euros, o no m'has donat res. Hi ha gent que doncs, no havia tingut sort. Què és el meu cas? A mi no em va tocar ni un cèntim. Estic contenta.
A mi la Xinxó em va donar el reintegrament.
A mi no em va donar res, Xinxó. No sé si posem les piles,
Del club de bàsquet del fill, que són 5 eurets.
I ànims, Maria, quan surtis d'estar navegant en un temporal, perquè sonava com si estigués a alta mar a la tormenta perfecta.
Exacte.
Hem parlat amb l'Anna Beltrán.
És bo esponja,
I amb l'Anna Beltrán, la qualitat del so era major.
A veure, presentar el sorteig de la grossa de cap d'any sempre és molt especial perquè hi ha un plus d'expectació tant per part de l'equip com per part de l'espectador. El fet de... de saber que probablement a l'acabar el programa has donat l'alegria de l'any a més d'una persona fa que realment tingui un gust molt especial. I l'afegit de que aquest any ho pogués fer amb la Maria Xinxó, que és companya de la Selva i és una grandíssima professional, em va fer estar molt tranquil·la. Crec que va sortir tot molt fluid a pesar dels canvis d'última hora i sobretot va ser gràcies a la Maria. Així que en guardo un molt bon record.
Ai, quina dupla. A més, ella estava molt suelta, eh? Em va agradar molt el format de la, sí, de la Bertran.
Sí, 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 sí. Jo crec que
no feia el personatge, feia d'ella. I crec que va ser un encert. La veritat és que sí, ho crec. Això pel que fa a la tele, ràpidament, tenim un minut, perquè això és el que ha passat, però si mirem què ha de passar, canta'm fins al dia que no ens veiem tu i jo, fins al dia 17, per tant, fins al dia 14, canta'm què tenim.
Fins al dia 14 tenim el 9 de gener, que torna el Ramon Gené, valgui la redundància, amb Això no és una cançó, eh? Nova temporada d'aquest format que explica a partir d'una cançó doncs, tot el context d'aquella cançó que va dur
boníssim
a fer-ho. Molt interessant. El 10 de gener torna també Manduka Family, més cuina familiar al Super 3. El 12 de gener, reportatge Infiltrats al 30 minuts. I el 14 de gener, Sala Polivalent. Això és la primera sèrie de la companyia La Calòrica.
Oh, quines ganes.
Ganes, eh? Els de Firefly, els dels ocells, els de què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda. I, per tant, promet. 14 de gener també, Mentre siguis tu, l'ara i aquí de Carme Elias, aquest testimoni colpidor, jo crec que ens deixarà, vaja, amb llàgrimes als ulls, valent i molt...
Vam parlar amb ella, amb la Carme Elias, mentre estava fent aquest documental, colpidor, realment.
Sí, sí,
14 de gener, això, eh?
Sí, sí, l'Enteresa, he de dir, jo vull explicar el procés de l'Alzheimer i, per tant, aquest procés de perdre la consciència d'un mateix en vida, no?
Déu-n'hi-do, i deixeu-me dir que Ernest Macià està molt pendent d'aquesta compareixença de Tomàs Hertel des d'aquest hotel de Barcelona. Ernest Macià, bona tarda.
Correcte, Elisenda, com està?
Déu-n'hi-do, com ha començat aquesta compareixença amb en David Carro, rajant, i ho dic així, dels encarregats de la secció del Futbol Club Barcelona, eh?
Doncs sí, home, ell, evidentment, acaba de posar al descobert el desgovern que hi ha, perquè ha rebut trucada aquest matí de Joan Peñarroya disculpant-se, però ningú més del club l'ha trucat. Això és el que diu ell, si més no. Sí que és veritat que ell nega que el club el truqués ahir per dir que no pugés a l'avió, però jo crec que sí que li va dir de manera indirecta, però perquè la seva resposta ha sigut... Però ja no els hi podia dir res a Tomàs Hertel i a la seva família que baixessin perquè ja no els podia localitzar, estaven dalt l'avió, no? Per tant, en certa manera, jo aquí sí que no me'l crec tant i tendeixo a pensar que el Barça sí que li va dir, escolta, tenim un problema, què podem fer per donar-li a entendre que, evidentment, el president Laporta havia, perquè és el que ha dit també David Carro, ara ho sentirem, ha insinuat que això ve de dalt, que és una decisió, diguem-ne, presa amb rauxa i que, tot i que el directiu Josep Cubells li havia promès que ell posava la cara perquè passés el que passés, Tomàs Hertel seria jugador del Barça, s'han hagut de desdir. Això és el que deia David Carro.
Sí, sí, como he explicado ahora mismo. Además, las palabras textuales son esas. Yo pongo la cara por el presidente. Esto va para adelante, luz verde, no va a haber ningún cambio de opinión. Son las palabras textuales, que además porque yo lo pregunto a propósito, porque ya conozco la casa, ya me he comido alguna de estas. Entonces, pregunto a propósito, sabiéndolo. Y se me garantiza que no hay ningún problema, que está todo ok, y que se da la cara por parte del presidente. Eso lo dice el señor Cubells.
Això ho diuen Cubells en nom del president. Per tant, el que nosaltres estàvem dient ara fa un parell d'hores, Macià, quan parlàvem amb tu, que dèiem, ostres, potser això havia passat sense el coneixement de Jean Laporta, queda descartat.
Queda descartat completament, sí, sí. És un club presidencialista, el Barça, això ningú se li escapa, i la cadena de comandament es deforma, perquè sí que és veritat que i el representant d'Hertel ha deixat molt bé els càrrecs intermitjos, doncs, sobretot a Mario Fernández, no?, que és el cap de ball, sí, el que s'ha hagut de menjar tot això, però ha donat a entendre que sí, que era una cosa que venia absolutament de dalt, que ell ja es podia intuir que això generaria controvèrsia i que suposo que per això també va forçar que el jugador pugés ràpid a l'avió amb la família, amb els nens, perquè després al Barça li costés desdir-se'n.
Clar, el que deies tu de la mesura de pressió, eh?
Exacte, i de fet el mateix representant ens truca als mitjans de comunicació per dir, ei, demà el mateix estarà aquí a Barcelona, veniu tots. Per tant, entenc que el representant doncs intenta organitzar-ho tot per pressionar, perquè intueix que el Barça se'n pot desdir. Hi ha el perill de que se'n desdigui. I Tomàs Hertel ens explica que, bé, ell, amb la gent que ha parlat, que és en Peñarroya, amb Navarro, el general manager, i amb Mario Bruno Fernández, ho tenia tot tancat i que estaven encantats a la vida. És més, havia rebut una trucada de l'entrenador del Barça il·lusionat amb la seva arribada.
Yo estaba muy ilusionado de venir aquí, muy feliz. Yo creo que era una segunda oportunidad para, para ambos. Yo creo que podría haber ayudado a un Fútbol Club Barcelona que está muy mal este año. Y teniendo esta conversación con el entrenador y con Juanqui, para reconducir mi carrera a un gran club como el Barça. Y bueno, pues llego aquí, aterrizo aquí y recibo esta noticia. Pues triste.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí.
Déu-n'hi-do el serial. Avui que ho hem tractat com a serial, no sabíem que hi hauria aquest gir que encara faria més serialitzada la cosa, eh?
Sí. Per tant, bé, jo crec que en aquests moments passa Tomàs Hertel per davant nostre. El saludem, el Tomàs Hertel té casa a Barcelona i, per tant, tenia la intenció, bé, ara se'n va a casa seva a Barcelona, tenia la intenció de retirar-se aquí, a Barcelona, i quedar-se a viure aquí. I, per tant, doncs, és una ciutat on s'hi diu molt bé, ell estava molt content de poder, una vegada deixés el bàsquet, quedar-se a Barcelona i refer una miqueta tot el que havia quedat malmès en el passat, però... Sembla que no, que la cosa no pinta bé ara mateix, i el seu futur apunta a un equip, segons el seu representant, d'Eurolliga, de la zona mitja alta, tot i que això és per mi una intenció, un desideràtum. Veurem què acaba passant, perquè tampoc ha tancat la porta a que si hi ha algun equip que no és d'Eurolliga, que el vol fitxar, que li fa una bona oferta, ho acceptaria sempre i quan hi hagi la clàusula de sortida immediata per si ve l'oferta d'un Madrid, d'un Barça, d'un equip d'Eurolliga. És a dir, que aquesta seria la situació. Ara Hertel no té equip, però mirarà de veure el seu representant si el pot col·locar un equip d'Eurolliga, i si no, opcions doncs, com... per exemple, Girona, doncs llavors entrarien en la... Però jo, sincerament, el veig més a Eurolliga, jugant a Eurolliga.
Creus que hi haurà reacció o contrarreacció del Barça, aquesta compareixença de Tomàs Hertel?
Sí, però serà una reacció molt defensiva i petita, perquè jo crec que el que ha dit David Carro, tot i que s'ha de filtrar, és a dir, ja t'he filtrat una part, que ell diu que el Barça no li va dir que no pugés a l'avió, però jo crec que sí, perquè quan a tu et truquen i la teva resposta és i ara no li puc dir res perquè ja està dalt l'avió, s'entén que si textualment el Barça no li va dir que baixi, li va dir què fem ara, no? Per tant, jo ja t'he filtrat algunes coses, la resta jo crec que la gent es pot fer una composició de lloc bastant clara, no? El Barça té una urgència, vol fitxar un jugador que genera controvèrsia, tothom al club, menys el president, que no n'està informat, doncs vol resoldre la situació, se n'assabent del president, és un club presidencialista, i a partir d'aquí tots els càrrecs intermitjos han de fer marxa enrere. I, evidentment, a l'altra banda hi ha un representant que intenta forçar perquè això vagi endavant, i aquest ha sigut el xoc. Ara t'he de dir que no hi havia res signat. Per tant, les mesures legals que emprengui la família... Que...
Seran discutibles, eh?
Sí, exacte, perquè no hi havia res signat.
Escolta, Ernest Macià, de veritat, eh? Quin colofó per aquest divendres, aquest serial de Tomàs Hertel. Segurament traves el tot costa, per tant estarem molt atents també de tots els detalls. Gràcies, Ernest, una abraçada molt forta.
A tu, Elisenda, un altre,
per tot que vagi bé. Adéu, adéu. Va, ara sí, fem l'última i marxem. Senyor Fernández, què em porta vostè avui?
Setmana 27 i hem arribat ja per fi al 2025. Això significa que tot el que estic fent comença a ser l'última vegada que som dos fent L'última vegada que mengem el raïm sent dues persones. L'últim cop que sortim de festa per Cap d'Any. Crec que això vam dir el 2002. Pel que fa a la paternitat, continua existint una guerra interna entre el meu jo pare i el meu jo de persona jove.
Quin guanya?
Allò de dins de cada persona hi ha dos llops. Un vol donar-li la millor vida possible al meu futur fill i l'altre necessita dos monitors d'ordinador per poder treballar millor.
Au, va, que amunt ja fas.
Sí, segurament. I, per tant, si el nen té un metre menys d'habitació, doncs tampoc passa res. Què passa? Aquell espai era meu abans.
Oh, però tu has decidit tenir un fill, ell no ha decidit venir.
A veure... És una decisió que no sé si està molt consensuada. Això de tenir poc espai vital, un dia m'ho agrairà, també. Perquè quan vulgui llogar un pis a Barcelona, tot li semblaran palaus en comparació. Per tant, punt positiu. Hem entrat ja en la fase de preparació de l'arribada de la criatura, i com que a casa ens dediquem a això de l'audiovisual, és a dir, no vam estudiar una carrera de veritat, he decidit afrontar els propers mesos com si el meu fill fos una pel·li o un programa de tele, i així el que avui us porto són consells per a la preproducció d'un fill.
Molt bé, preproduint un fill, amb Xavi Fernández.
Sí, començaríem amb la primera part, que seria tenir el guió. El guió no el tenim.
Ah, no teniu el guió, vaja.
El guió no el tenim.
Una mica perdut, no?
Serà un projecte d'improvisació, com la pel·li d'El Guateque, però sense Peter Sellers pintant-se la cara de marró per semblar indi.
Ho espera't.
Sí.
Ho espera't.
Va, no, si arribem a
passar això algun dia.
Em cancel·laré mi mateix. No tenim guió, tenim la idea.
Bé.
I d'aquella manera, si això ara ho haguéssim d'anar a vendre a Netflix, no tindria un bon pitching. Que el pitching, per qui no ho sàpiga, és quan vas a vendre el peix a una cadena o plataforma. Tu entres i dius, miri, hem tingut una idea boníssima. Tenir un fill, val? Llavors, un senyor molt important se't queda mirant i ha de decidir si et llança els bitllets a la cara o directament et diu, crec que se li ha de donar una volta.
Ai, que lleig quan et diuen això.
Perquè d'entrada sí que és veritat que no és una idea molt sòlida. Ja està fet, el de tenir fills, val? Però aquí és quan hem de vestir-ho per dissimular, com quan feies un treball d'escola. No, miri, tindrem un fill, val, però el gir és que és en ple 2025. En un pis de 67 metres quadrats, mal climatitzat, i sent una mica granadets, com per començar a estar cansats de viure i anar al 90% del dia en pijama, però no prou com per haver superat els traumes d'infantesa.
Cada dia...
Sí, sí, sí. Cada dia que passi, senyor productor, serà una prova de vida o mort, vaja, com el joc del calamar, però canviant la música inquietant per cançons del pot petit. Jo crec que la idea està ben venuda.
Jo sóc Netflix i te la compro.
Per tant, anar a pitjor, més terror.
Efectivament.
Evidentment.
El següent punt és el calendari. Un cop hem venut la idea, hem de presentar un dossier de producció. En principi ens donaran una data d'estrena. En el nostre cas, és la primera setmana d'abril, perquè això no és com la tele. Aquí no hi ha un dia concret, val? A la tele sí que te'l donen, menys si hi ha un problema. Aquí...
Home, hi ha un dia concret que surts de comptes, això sí.
Sí, però bueno, pot passar el que vulgui. Aquí, si s'avança, no és perquè li hagin cancel·lat el fill a Carlos Latre i tu hagis d'omplir un forat a la graella de fills. El fill ve quan menys tu esperes, com una denúncia d'Abogados Cristianos.
Oi, oi.
Sabent la data d'estrena, cal fer un retrotiming, és a dir, un calendari que va de la data final de projecte cap enrere. Si l'estrenes a l'abril, al març ja he de tenir plató, és a dir, l'habitació.
Mínimament.
Si al març he de tenir l'habitació, abans del febrer la meva cadira de gamer ha de posar-se a Wallapop. I així successivament.
Ric, perquè sé que això ho has fet a la vida real. I te l'han comprada, no?
Amb llàgrimes als ulls. I també cal planificar les properes temporades del teu fill per tenir una panoràmica, una visió panoràmica de les coses. Que jo, si se'm passa la data per apuntar-me al taller aquell de cuina que fan a l'Ateneu, doncs no passa res. Però que se't passi quan ha de vacunar-se el nano, doncs malament.
Home, no, bàsicament, perquè pot palmar el nano, saps?
És que sapigueu que jo he fet un calendari d'estimació dels primers 24 mesos, he obert un Google Calendar compartit amb la meva dona on hi ha marcades les dates importants, la inscripció a la llar d'infants, quan s'ha de vacunar de rubeola, quan començarà a aguantar-se el cap, us pot semblar exagerat? Però jo he sentit coses com... Sí que aquest nen hauria de començar a beure aigua. I veus el nano dissecat com un llangardaix en una persiana al juliol.
Home, això pot ser que se't passi. Està sí, bé apuntar-ho, Xavi.
Doncs jo tinc apuntat que a partir del cinquè mes, coincidint amb que començarà a orientar-se amb els sorolls, la introducció del menjar sòlid i la segona dosi de la diftèria, se li hauria de començar a donar aigua.
Bé, donem-li aigua a la criatura a partir del quin mes?
El cinquè mes.
Cinquè mes, molt bé.
I anem amb el pressupost, que és la part més divertida. Aquí hem de fer un càlcul del cost de la producció i això significa fer una de les coses que més em fa il·lusió de totes, que és fer un Excel. No feu mindfulness, no feu meditació. El que necessiteu, si necessiteu sentir que esteu en sincronia amb vosaltres mateixos, feu un Excel.
Control Maniac.
Per exemple, l'altre dia vaig estar a punt de comprar bolquers de la talla 1 i jo ja estava buscant ofertes d'aquelles que et surt 2 cèntims més barat, però has d'endur-te tot un palet de bolquers d'una marca presoviètica i has de quedar amb un senyor al port a les 3 de la matinada. Ja veia 1000 bolquers a casa fins que vaig obrir l'Excel i vaig buscar quants bolquers de talla 1 gasta un nadó aproximadament. I em va sortir un resultat de Forocotxes, on diu que són uns 8-10 bolquers al dia i acostumen a canviar de talla a partir dels 15-20 dies. Sent conservadors...
I has fet la mitjana ja,
Són 200... No, he fet una multiplicació.
Ah, val.
Sent conservadors, això són 200 bolquers només. I és possible que aquests 200 bolquers, que passa, ja us els hagin regalat. Per tant, no compreu. El millor consell que m'han donat és...
No comprar. Compte
amb comprar molts bolquers
perquè
de la
si
primera
no
talla. Perquè si no te'ls menges. I no són indigestes.
M'han dit que la talla 2 és la que més
aquesta
es deu mantenir
bona.
Al pressupost.
Tenen molta fibra.
Es veu que és a partir dels 1000 i pico. Per tant, amics, alerta, és un pressupost obert. Depenent de la freqüència intestinal de la criatura, tindràs més o menys pressupost per a altres partides. Que caga 12 cops al dia? Doncs adeu a la universitat, Guillem. Que caga un cop a la setmana? Doncs cap a Harvard si arriba viu.
Clar que sí, Guillem. Estàs en bones mans amb el teu pare Control Maniac. Xavi Fernández, Àlex Gutiérrez, moltes gràcies, estimats.
Vosaltres.
Bon Reis. Ens sentim el dia 7, tornem a les 4, us deixem amb el Tot Costa.
La fan vestir rara, la seva mare bada, té diferent...
mirada és perquè està
boja. És d'amor, és d'estalvi. Perquè a Capravo tens un carro complet i saludable per menys de 70 euros.
Capravo, sempre a preus bons.
Capravo, amor etern als preus bons.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Nadal arriba al Mercat de les Flors amb espectacles per tothom. Circ per als més petits, amb Animal Religion i Mu Music Circus. Dansa familiar amb Toni Mira i amb Lamento. No et perdis el que et proposem per gaudir d'un Nadal ple de dansa i circ al Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa.
Què vas veure?
Una noia apunyalada que vivia a la meva habitació perquè tinc visions del passat.
Una nit que ho va canviar tot.
Busco dones assassinades als 60 per esbrinar el seu cognom. I si no ho faig, acabaré boja.
L'última nit al Soho és la gran pel·lícula. Aquesta nit estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Missió Super 3 en marxa.
Tot a punt!
Ara ens podrem veure sempre!
Això vol dir que som supers?
Que guai!
La Patrulla Peluda, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3Cat.